Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Si són les 7, la ciutat és un milió de coses. És Luis Arribas Castro, la ciutat és un milió de coses, Islàndia avui és un milió de coses, i aquesta tarda i tot el dia és el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC us ofereix Islàndia, cap per avall en el Dia Mundial de la Ràdio, amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Bona tarda, Maria.
Bona tarda, Albert. Prepareu-vos avui perquè a Islàndia comença una hora i mitja de ràdio on sentirem Isabel Gemio, Carlos Herrera, Pedro Ruiz, Jordi Basté, Rosa Badia o Albert Malla, grans noms de la ràdio, tots amb moltes ganes de parlar de Ribas Castro.
Ribas Castro, qui era? Quina ràdio feia? Un home? Aquí els nostres convidats d'avui, ja ho sentireu, comparen amb Picasso, amb Messi, amb un geni, amb un artista de la ràdio. El que farem avui, per alguns oients, serà un retrobament amb una d'aquelles veus de la ràdio de quan eren joves, però jo crec que per la gran majoria serà un descobriment. Si teniu menys de 50 anys, és molt probable que no hagueu sentit mai aquest home.
La ciutat és un milló de coses.
Hola, guapos, encantats.
Encantats, eh? I la ciutat és un milió de coses, frases que han quedat per la història. El que ha passat amb Ribas Castro és que moltes vegades en queda una frase, la ciutat és un milió de coses, que és el títol d'un dels seus programes, que a vegades el podeu llegir encara ara amb articles que es fan sobre Barcelona. Escriu un article al Màrius Carol o a l'Albert Jimeno fa poc també i cita la ciutat és un milió de coses. Ha quedat això o un sobrenom, perquè sí, Luis Ribas Castro era Don Pollo.
Desde Bañolas llega Don Pollo, el auténtico pollo de Pallés con sabor a maíz.
Eso empezó ya hace algunos años y empezó en Radio Barcelona, con cierto estupor, porque durante 10 años me dediqué a ir por todos los mercados de Cataluña preguntándole a la gente si había hablado alguna vez con un pollo. Y eso aún me persigue.
Que no sabem és la resposta, eh? Que li contestava la gent.
A veure, segur que hi havia respostes variades, eh? Per tots els gustos.
Això va començar sent un patrocini, eh? D'aquesta marca comercial de productes derivats del pollastre, Don Pollo, i es va convertir en un personatge. A Ribas Castro, als anys 70 i 80, us heu d'imaginar que era una persona, un periodista, un radiofonista extremadament popular. Jordi Beltran, un altre gran de la ràdio, el divendres em definia a Ribas Castro com una barreja entre el Loco de la Colina i Justo Molinero. És a dir, poesia i proximitat, bogeria i proximitat.
Oye, mami, si tropiezas conmigo en este instante, porque es humano tropezar en la vida, pues me llamas, me trucas y nos saludamos y yo te regalo una maceta, porque el domingo es San Mamá. O te envío al teatro, porque el domingo es...
San Mamá.
San Mamá. Toma.
Que devia ser el dia de la mare, no?
M'imagino que sí, Sant Mamà.
Sant Mamà, Sant Mamà. És això, també una altra característica de Ribas Castro, que podia parlar amb un to de veu normal i tot plegat posar-se a cridar Sant Mamà.
Una mica, com deia el Beltran, no? Justo Molinero. Estem recordant aquesta figura. Hem de dir que Ribas Castro és mort, que es va morir el 2006, aquesta mateixa setmana, de fet farà 17 anys, que es va morir jove, amb només 71 anys, que es va morir també una mica oblidat, com sol passar, i que després del seu funeral, Pepe Rubianes va anar al programa del Grasset a Catalunya Ràdio i li va dedicar aquest obituari preciós.
Se nos muere Don Pollo, Luis Arribas Castro. Me comentó una vez el gran Constantino Romero que Arribas Castro era el supermaestro de las ondas y que toda la profesión de la radio le debían mucho. No me extraña. Era un fuera de serie, un genio, no solamente en su trabajo, sino en su vida. Le traté un tiempo hasta que se retiró a su hospitalet natal y sus visitas a Barcelona se iban distanciando. Además, tengo que reconocerlo, le huía, porque su energía vital te desbordaba hasta el agotamiento. Nunca he conocido en la vida a nadie tan atractivo y tan pesado a la vez, tan ególatra y tan generoso al mismo tiempo, tan bueno y tan malvado, tan simpático y tan aburrido. Era como la mesa de su trabajo en el estudio, una locura de papeles amontonados, lápices, gritos, tabaco, humo, fíjate cómo añoraría él ahora esto, culminando con un enorme ladrillo que utilizaba como cenicero. Te llevaba a la radio para hacerte una entrevista y era capaz de no preguntarte nada después de horas de esperar. Eso me ocurrió a mí. Despreciaba el dinero. Nunca he conocido a nadie con ese desprecio por el dinero. Y lo ganó a sacos, que conste. Y murió orgulloso de no tener un duro. Despreciaba ese Dios contemporáneo que fundamenta nuestras vidas. Dinero, money, money, money. Así era él. Carlos Flavia le dejó un billete de lotería sobre su féretro para que pudiera pagarse el viaje al más allá. Allí se lo dejó y se imaginan que le haya tocado. Hostia, qué cabreo tiene que haber cogido don Luis. Pero bueno, se lo gastará en el infierno, que es a donde van las personas buenas, dando una gran fiesta a todos los condenados. Seguro que lo hará. Cada día, señores, me acuerdo más de él.
Ja ho veieu, eh? Algú que no deixés parlar Rubianes devia ser un personatge absolutament únic. Eh? És un cas que no l'hem conegut nosaltres. Eh? Algú que no deixés parlar Rubianes. Tan atractivo, deia el Rubianes, i tan pesado a la vez. Avui Islàndia és un milió de coses. Islàndia, capital d'on pollo, Luis Arribas Castro.
Estando con Elizabeth.
Genio.
Genio.
Yo pongo nombres y apellidos.
Sí, bueno. Hombre, duró bastante. Por cierto, que la primera vez que nos vimos, ¿dónde fue?
En Radio Barcelona.
Na.
Ah.
En tu casa, que nos invitaste a comer.
Vaya. Y aquí, aquí lo vamos a contar todo.
Ja heu sentit la veu que entrevistava Luis Arribas Castro a la Rosa Badia. Rosa, bona tarda.
Hola, i avui ho explicarem tot.
Avui, home, espero, home, després de tants anys, aquesta setmana farà 17 anys que es va morir Luis Arribas Castro, que es va morir Don Pollo. És a casa teva on es coneixen Arribas Castro i Isabel Gemio?
Sí. I jo pensava que era a la ràdio, però no. Després, recuperant aquesta entrevista de la ràdio que vam sentir, que és un programa on jo convidava tota la gent, tots els grans de la ràdio, quina bona idea va tenir qui va pensar aquest programa, perquè, mira, gràcies a això podem, entre d'altres, sé que teniu molts àudios preparats, hem pogut recuperar la veu de Luis Arribas Castro. M'ha encantat la teva entrada, Alberto, i m'ha agradat tant escoltar aquesta alegria, aquest to de veu, perquè Luis Arribas Castro és que parlava d'una manera diferent, ho acabem de comprovar, i allò d'arribit a l'ànimo, és que a mi m'aixecava l'ànim, me l'acaba d'aixecar ara mateix, també, escoltant-lo una altra vegada.
Després ho contrastarem amb Isabel Gemio, eh?
Que tindrem Isabel Gemio d'aquí uns minuts.
I veurem a veure si se'n recorda o no se'n recorda. La Rosa Badia, avui l'heu sentit amb el Marc Giró, que el Marc Giró, el vostè primer, homenatjava grans dames de la ràdio, personificat amb la Rosa Badia tota la vida, més de 40 anys a Ràdio Barcelona. Ara semi-retirada, ens ho explicaves també un dia a Islàndia. Com era? Perquè, clar, tu vas treballar.
Sí, jo era una de les
bèstia.
Nenes. Les
deia
nenes?
Nena?
Sí, nena, què hora és?
En antena?
I tant, sí.
Això, gràcies a Déu, ha canviat.
Ha canviat, i tant que sí. Penseu que estem parlant dels anys 70. Fa molts anys, i efectivament, com diu la Maria, ha canviat molt. I tu estaves allà al costat, i si de vegades no parlaven els convidats com Pepe Rubianes, i jo això ho he viscut, amb el Pepe no, però jo he vist com un cantant ha vingut al programa, a les 6 és la cita, i no ha obert boca. I el cantant ha marxat content. Ella l'anava anunciant, durant el programa, i aquí tenemos, a tal. I de tant en tant, deia el seu nom o explicava alguna cosa, però al cantant no se li obria el micro. Acabava el programa i el cantant marxava content. era Ribas Castro, era complicat treballar amb ell.
Era complicat treballar amb ell.
Era complicat, i a la vegada era una escola meravellosa. Esclar, jo hi vaig estar poquet temps, però jo al·lucinava, perquè més jo a Luis Arribas Castro l'escoltava a casa. La meva mare escoltava a Luis Arribas Castro. I jo, abans fins i tot de pensar en dedicar-me a la ràdio, jo al·lucinava escoltant-lo. I pensava, com és possible, allò que diuen de la màgia de la ràdio, com és possible que ell parli de roses i que de cop surti la cançó Te llegará una rosa, d'Alberto Cortés. Bé, i imagina't després el que suposa per mi treballar amb ell i després fer-me amiga d'ell.
Vols dir que era millor escoltar-lo que conèixer-lo?
No diria tant.
No, faig la pregunta diferent. Sí. Escoltar-lo que treballar-hi.
Sí, era complicat i no era agraït treballar amb ell, per això que et dic, perquè aspirem a més, encara que sigui quan comencem i quan som inexpertes i jovenetes, aspirem a més que a donar l'hora o a fer quatre comentaris o a donar quatre respostes, que és tot el que podíem fer. Tot i que també t'he de dir, la personalitat de Luis Arribas Castro, ell venia a fer el programa segons el seu estat d'ànim i havia dies que no tenia ganes de parlar. I no parlava. I s'estava també tot el programa i deia, aleshores tu espavila't. I aleshores aquell dia sí, parlaves per tot l'any. Però, en fi, era la seva manera de ser i de treballar.
Que me di entre los dos una distancia.
Mira, la màgia de la ràdio aquí, Joan Ferrús. Has parlat d'una cançó d'Alberto Cortés?
A mi em continua fascinant, això. 40 anys després. Després de tants anys de treballar en ràdio.
Sí.
Tinc aquí una foto que l'hem posat a les xarxes, també una foto d'ell, de Ribas Castro, fent ràdio a Ràdio L'Hospitalet. Això és l'última etapa ja de la ràdio de Ribas Castro. Són els anys 90, ell acaba morint el 2006, però està molts anys sense fer ràdio, està molts anys pintant. Ja parlarem també d'aquesta última etapa. Però fins i tot a Ràdio L'Hospitalet, és que aquesta foto és brutal, Rosa, vull que la vegis.
És que és fantàstica. Perquè... jo l'he vist que l'heu posat a les xarxes, a Twitter, una, sí. que no sé si és exactament aquesta, és la mateixa camisa, però és una altra, un primer pla dels ulls, aquests ulls oberts, aquests ulls que deu abans de geni, de Picasso, aquesta expressivitat que
clar,
té.
Però fixa't una cosa, diguem, el micro, a la base del micro, està aixecada perquè hi ha un totxo, una totxana a sota el micro, i després aquesta mateixa totxana, com explicava perfectament i retratava el Pepe Rubianes en aquest obituari que va fer amb el Grasset, el fa servir de cendrer, potser hi ha aquí...
És que quants n'hi ha?
8, potser, o 10?
Sí, sí, mínim. Però també em sorprèn, no que sigui un cendrer, que això és veritat que en aquella època, no, doncs igual
es fumava,
que...
Es fumava
als estudis, es bevia, sí. A la redacció i a tot arreu. Però... per què fa servir la totxana? És com si tinguéssim aquí també una...
bueno, perquè fixa't com estem nosaltres ara parlant. Tu baixes el cap quan parles. Sí. I ell deia que no, que l'hauríem de tenir més alt per no fer-nos mal a les cervicals, però per un altre detall important, per la respiració, per poder respirar bé, per poder projectar bé la veu. I ara, per més que intentis col·locar la cadira al micro, jo me l'hauria d'estar... Mira, si me l'aixeques així, seria perfecte. Em falta el totxo.
Ronda de totxanes per tothom.
El totxo d'Arribas Castro.
Que trabaja con nosotros cada mañana de 10 a 12 es el hombre de tantas cosas, tantas como un millón, porque la ciudad es un millón de cosas, como Luis Arribas Castro.
Aquí sentíem la veu del gran Albert Mall. Albert, bona tarda.
Hola, Albert. Ho esteu fent molt maco, això, eh?
Home.
M'encanta. Estava pensant, fixa't que fa 17 anys que no hi és, i quan sentim la seva veu, aquí a l'estudi tots teníem un somriure. Eh?
Sí.
És energia positiva, aquest home.
Sí.
L'Albert Malla, que el sentíem fa pocs mesos aquí encara amb el Clapés, col·laborant un històric de la ràdio, amb 13 anys ja vas començar amb el Salvador Escamilla,
però
llavors hi han vingut mil coses, des dels Malla Musicals, el Cocodrilo Club, vull dir que això, programes absolutament mítics d'aquest senyor, però a part, molts dels talls de Ribas Castro que avui sentirem és gràcies a la feina d'arqueòleg de la ràdio que fas i que has fet durant molt temps, que és recuperar la veu. Hi ha un programa que tu tens penjat a l'Evox, que són 80 minuts de Ribas Castro.
De 128 capítols. Ah, bueno, hi ha un... Sí, tots duren 80 minuts.
D'aquests capítols de grans personatges de la ràdio, un dedicat a Ribas Castro, són 80 minuts fantàstics, fantàstics, que avui tindrem la sort d'anar sentint alguns d'aquests moments. Tu per què et vas fixar en la manera de fer ràdio de Ribas Castro?
Home, jo des de molt jovenet era un dels meus referents, perquè era tan diferent a tots els altres, era molt original. Abans, quan heu comentat que era com el Messi, com el Picasso, bueno, realment hi ha gent que destaca per sobre dels altres mortals i que tenen unes habilitats que la majoria de la gent no podem tenir. Doncs a la ràdio aquest era el cas de Ribas Castro. Escoltar-lo era un show, però anar-lo a veure a l'estudi era un espectacle. Jo era un crio de 13-14 anys i em deixaven entrar perquè em volia dedicar a això i demanava permís perquè em deixessin entrar quan no feien el programa cara al públic, perquè llavors els programes importants, com ara la tele, es feien sempre cara al públic, des del mític estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, no? Però els programes normals, els diumenges al matí, el feia la ràdio en Catalunya. Que et facis una idea, en aquell temps a Ràdio Barcelona, a tots els programes, hi havia tres tècnics al control. Uh-huh. Doncs els tres anaven de cul amb la Ribas Castro, perquè no se sabia mai, tres, cada un s'encarregava de microfonia, l'altre de les cintes, l'altre dels discos, els tres anaven de bòlit.
Luis Montero, Sebastián Serrate, bueno, Manolo Cornejo.
Manolo Cornejo i Baqué, sí. I sí, el Serrate, sí. I... Sí, perquè improvisava contínuament, i el que se li passava pel cap, ell pensava que el tècnic també ho estava per telepatia, ho estava pensant.
Com era la taula de l'estudi de Ribas Castro?
Un caos, ple de papers i de llapissos.
I llibres, llibres de poesia. Perquè ell et parlava de Don Pollo, però et parlava de Baudelaire o de Nietzsche.
Sí, tenia una gran cultura.
Sí.
No parlava de política.
No.
D'esport? Tampoc, no. O sigui, no eren temes que li interessessin, eh?
No, ell en tot cas donava un resultat. Per exemple, un dilluns, jo recordo, però només és una mostra de l'habilitat inigualable que tenia de barrejar temes. Uh-huh. Jo recordo que en un moment donat, un dilluns al matí, diu... Qué bien que pintaba Van Gogh, pero ayer el Barça perdió el partido mientras en Calella de Palafrugell estaban cantando habaneras.
Sí.
Quedava bé.
Sí.
A ell li quedava bé.
I el tècnic pensant, i ara què he de posar?
Sí.
Bé, tinc aquí l'esquela del dia que va morir Luis Arribas Castro, sí, que és una de les
que coses... Que la va deixar ell preparada.
Bueno, clar, és que clar que l'havia de deixar preparada perquè us la llegeixo. O sigui, diu... Imagina't, això és La Vanguardia, 17 de febrer de 2006. Aquesta setmana farà 17 anys, de la seva mort. Tenia 71 anys. I diu l'esquela. La ciutat és un milió de coses. Hoy, entre este millón, está mi muerte. Soy Luis Arribas Castro, Don Pollo. I llavors agafa una cita d'Arcadi Espada, i posa que és d'Arcadi Espada, diu, genio de la radio, derribo de la vida. Si queréis acudir a despedirme, podéis venir el 18 de febrero a las 16 horas en la capilla número 3 del tanatori de l'Hospitalet Gran Via. Encantat!
Que ho deia d'una manera...
Això ho deia sempre, no?
Sempre. I ho deia d'una manera inimitable. A mi me l'ha recordat bastant, però jo no sabria ben bé com dir-ho. Però aquest encantat, igual que l'arribit a l'ànimo, eren algunes de les frases cèlebres i que ell repetia molt.
Que fort, això. Geni de la ràdio, derribo de la vida, eh?
Sí, va tenir una vida complicada i més al final perquè va estar molt temps allunyat del micròfon i ell volia fer ràdio, perquè tu abans em preguntaves si era fàcil treballar amb ell, si per les locutores no ho era, pels directius tampoc, perquè era absolutament anàrquic. Heu parlat de diners, per exemple, jo recordo que m'explicaven que s'oblidava d'anar a cobrar. I no d'anar a cobrar quantitats petites, quantitats importantíssimes. I li havien de dir, Luis, ven a cobrar, no? No era convencional en res en la seva vida ni en la manera de fer ràdio.
Hi ha una anècdota que m'agradaria explicar-vos que diu molt de la seva... Ell era un boig meravellós, però estava com una cabra i tenia moltíssimes manies, no? I això del totxo, que a més no li faltava raó, perquè es respira millor amb el totxo sota, i a més, com que estàs mirant contínuament el tècnic, així el tens, perquè és que si no, surts de plano, no? Bueno, doncs una vegada, Cadena Catalana, als anys 80, ell començava a les 10 del matí i estava 3 hores. I una vegada, diversos companys li vam amagar el totxo uns minuts abans a veure què passava. Perquè ell es deixava el totxo a l'estudi, no se l'emportava a la seva taquilla.
No, home, perquè ja estaven les altres persones per recollir-li tot.
Nosaltres li vam amagar el totxo a veure què passava. I ella, a l'arribar, com tu has dit, cada dia depèn de l'humor que venia, perquè a vegades arribava uns 10 minuts tard, un cop començat el programa. molt sovint, això. I el tècnic anar tirant promocions i sintonies, no?
Mare meva, sí, ingovernable total, llavors.
Sí. No, venia quan li donava la gana. Li vam amagar el totxo, i ell va venir, re, un minut abans, d'on està mi totxo? Ja, ja, je, 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 ja, ja, i va dir, jo no empiezo hasta que no salga mi totxo. I el tio no començava, llavors el cap de programes era Pere Bernal, i quan portava 20 minuts el tècnic tirant sintonies i promocions, ens va fotre quatre crits, que salga el totxo, coño, que si no este tío no empieza. Que... I efectivament, fins que no li vam treure el totxo, no va començar.
Però avui, Dia Mundial de la Ràdio, que parlem tant dels que estem a davant del micro, deixeu-me que també fem un homenatge. Abans us citaven tant l'Albert com la Rosa Badia, els tècnics de so, a les persones que s'encarreguen que la ràdio soni bé, que és el primer que se li ha de demanar a un programa i a una ràdio. Una cosa tan senzilla i tan complicada al mateix temps, que és que soni bé, que tot vagi com un rellotge. Gent importantíssima, vital, tant el Joan Ferrús, que tinc ara davant meu a Islàndia, com el Jordi Nieto, quan fèiem l'Hora del Pati aquí a RAC1, i tants d'altres, i em vull saludar un que va treballar amb ell quan era molt, molt, molt jove. Joan Quintanilla, bona tarda.
Bona tarda, Albert, què tal?
Què tal? Escolta, encantat de saludar-te, el Joan, des dels estudis d'Onda Cero, on ha acabat ara mateix el programa de la Juli Otero, amb qui ha treballat tota la vida. Segurament molts oients el recorden de l'època de la columna, que també fèieu la televisió junts i que tu estaves allà al mig del plató.
Sí, era el que li posava la música a la Júlia.
Exacte.
Tu ets el que li posa la música a la Júlia, doncs aquest.
Però també va ser el que li posava la música a Ribas Castro. I això potser ja no és tan senzill, no?
Mira, jo vaig començar amb la Ribas Castro, que tenia 19 anys. Llavors, jo l'havia sentit, perquè, igual que la Rosa, la meva mare escoltava la Ribas Castro. I jo, els dies que estava malalt i que no anava al col·le, el sentia per la ràdio. I després, quan feia el Cap Nen Sense Joguina, jo amb la meva mare anàvem als estudis de Ràdio Barcelona a veure com feia la Ribas Castro al programa. I, clar, allò era un espectacle. Era un home a orquestra, les mans cap a un cantó, la mirada cap a un altre, com es comunicava amb el tècnic, amb la gent, era meravellós. I, clar, 7-8 anys després, em trobo que estic treballant amb ell, i com li vaig dir al Marc, és que dic, hòstia, és com jugar amb el Messi. No? O sigui, era meravellós. Bueno, jo, després de treballar amb la Ribas Castro, vaig pensar, ja puc fer qualsevol cosa.
A veure, la Rosa Badia fa un moment, no sé si la senties, deia, jo encara la màgia de la ràdio no l'entenc, diguem, que a Ribas Castro, en el seu moment, cités Alberto Cortés i sonés al moment Alberto Cortés, llavors, tu com ho feies perquè sonés el disc que a Ribas Castro en aquell moment volia que sonés?
No. Mira, jo tenia el control, potser 70-80 discos desenfundats. Uh-huh. D'aquests 70-80 discos, ell agafava unes 10-12 caràtules. Llavors, t'ensenyava una i tu sabies que havies de posar aquell disc. La resta anaves fent, anaves improvisant sobre la marxa.
Esclar, i que no estem parlant de com tenim ara la tecnologia, que ara són botonets, ara no li vull treure mèrit als tècnics d'ara, no? Però que aleshores érem el tocadiscos, no? I havies de posar l'agulla, era més complicadet.
Et sabies de memòria on estava la tornada de la cançó, mirant el vinil. És que tu sabies. Sí, era així.
Perquè hi havia una marca, no?
Sí,
una marca. De tant parar el disc en aquell punt.
Sí, de tant posar-lo sempre allà.
A veure, ajudeu-me vosaltres tres. A veure, Joan Quintanilla, de què anava La Ciudad es un Millón de Cosas, que tu vas ser el seu tècnic durant temps a Cadena Catalana? De què anava aquell programa?
De la vida. Mm-hmm. Era la vida. Era la vida passada pel filtre de la Ribas Castro. I era meravellós. Jo, per mi era una aventura diària. I és que entraves allà i mai no sabies què passaria. I allò era meravellós. O sigui, entrar en un programa en el que també, com ha dit abans la Rosa, el programa de la Ribas Castro era un estat d'ànim. El dia que venia xungo, era xungo. Però el dia que venia a tope, allò era increïble.
Qui escoltava Ribas Castro? Abans la Rosa deia la meva mare, l'Albert Malla també deia, jo era un gran oient de Ribas Castro. Qui creus que era el seu públic?
M'ho preguntes a mi?
Sí, a tu, Joan.
No, era completament transversal. O sigui, ell feia un programa que tenia diferents lectures. O sigui, t'arribava la lectura més planera i després una lectura una mica més elevada. Ell et començava a parlar de Baudelaire, de Van Gogh, deia les seves cites com «Prefiero pintar los ojos de la gente que las grandes catedrales». No? «Este programa no sirve para nada. Ah, sí, estos son mis poderes, la música». És que era...
Vázquez Montalbán era un admirador, per exemple, de Luis Arribas.
Té una frase, entre moltes, perquè el Vázquez Montalbán havia parlat i havia escrit molt de la Ribas Castro, i hi ha una frase que m'ha encantat, que jo crec que potser explica una mica el que esteu intentant transmetre, que és que era el surrealista més popular. No? Diguem, era algú que, per tant, podia fer una ràdio una mica més elevada, més surrealista, però, en canvi, tenia aquest to de connectar tant amb la gent que era increïble. Jo crec que ho veurem ara gràcies a un document, Joan Quintanilla, agraïment etern al document que ens vas passar, perquè és fantàstic. A veure, Maria, situem, a veure què és el que escoltarem ara de Ribas Castro.
És una entrevista històrica que li fa a Josep Carreras. Ens hem d'imaginar que això és finals dels anys 80, Carreras ha tingut una leucèmia, l'han tractat als Estats Units, i a Ribas Castro, ell aconsegueix la primera entrevista amb Carreras perquè des del seu programa li han enviat flors a l'hospital de Seattle on s'estava tractant.
Por cierto, ¿cómo recibiste las flores en América?
Bueno, fue un detalle extraordinario, muy emotivo. No quiero ser sentimental en absoluto.
No.
Pero son cosas que te dan unos ánimos tremendos y unas ganas de continuar y de luchar y de ver las cosas con optimismo, al ver el afecto con el cual la gente te trata. Es maravilloso.
Por cierto, José, que resulta que a mí ese día se me ocurrió, digo, vamos a mandarle un ramo a José, pero por favor no me envíen más de un duro. ¿Me entiendes la idea, no?
Sí.
Porque un ramo de rosas a Estados Unidos vale un montón de pasta. Entonces, oye, me sobró dinero, pero de duro. La gente a veces decía, sin duro, no, sin duro no. Uno, un duro en un mes.
Això que diu Ribas Castro és tal qual. Ell decideix que ho farien d'aquesta manera. Havien recollit els diners de duro en duro, de 5 pessetes en 5 pessetes, entre tots els oients que hi van voler participar. Hi ha un altre moment també d'aquesta entrevista que és molt peculiar, perquè, clar, o sigui, tu tens, diguem, el VIP més VIP, no?, que és Josep Carreras, en aquell moment, abans que ningú, abans que hagués parlat a cap altre lloc, però, en canvi, a Ribas Castro, ell decideix barrejar-lo amb una dona que acabava de repartir un premi de loteria. I passa això.
Oye, ¿me permites que despida a Joaquina? Porque Joaquina resulta que le dio a una señora de 67 años un boleto de 40 duritos, sí, que le han tocado 283 millones de pesetas.
Ajá, pues enhorabuena.
Fíjate tú, soltera, 67 años... Y resulta que la prensa ya dice hoy 60. O sea, ¿me entiendes? ¿Entiendes la broma, no?
Perfectamente.
Lo que hace el dinero, ¿eh? ¿La oyes cómo se ríe ella?
Oye, escolti, Ribas Castro.
Sí.
Digue-li al senyor Carrera, ¿eh?
La está escoltant.
La está escoltant, que nosaltres tenim molta admiració per ell, perquè, a més de que doncs, no es pot pas comprar el que vaig a dir, tinc una filla que canta a l'Orfeo Català.
Caram.
I aleshores, esclar, pues, això del cant ens dona una sensació de vida.
Clar.
És molt amable, moltes gràcies.
De res. Hem seguit la seva enfermetat des de casa, eh?
Gràcies.
No, davants del viatge, senyora.
Davants del viatge, sí.
Davants del viatge.
Sí, senyor, sí, té tota la raó. A veure, que tinc la dependenta aquí que està molt emocionada i que també es va posar un moment a no la parir.
Bueno, a veure.
Hola.
Hola. A ver, está tan emocionada que no dice nada.
No, o sea, no, ya se me está pasando una mica ya la emoción. No, porque si no, no puede ser. Y es que fa tres días que estamos aquí, bueno, súper contentos, con la prensa y todo. Y bueno, estamos que no diremos, lo super, como hay que decir. Como si se hubiese tocado a nosotros, ¿no?
Ya. Bueno, pues muchas gracias y buen día a las dos, ¿eh?
Bueno, pasé bien.
Adiós.
Adiós.
Fantàstic, fantàstic aquest homenatge que estem fent avui a Ribas Castro i aquests documents d'aquesta entrevista amb el Carreras. Fixa't això, aquest toc tan popular, aquesta... O sigui, barrejar... Tu penses, tindràs la primera entrevista al Carreras, no com l'he de tractar? Doncs no, no, sí, escolta, sí, el barrejarem aquí amb la dependenta i amb qui faci falta. I encara un últim document que m'agradaria sentir, després ho comentem, eh? Però quan t'escoltes aquella entrevista sencera, Maria, no sé si has tingut la mateixa sensació, t'adones que l'estrella no era Josep Carreras,
no,
era
Ribas Castro.
Era Ribas Castro perquè li va donar la raó tota l'estona. Carreras no para de donar-li la raó, però fins al punt que, recordem, Carreras tot just es recuperava de la leucèmia. Encara no havia tornat a cantar. Amb prou feines podia sortir de casa, per això l'atén per telèfon durant una hora. I a Ribas Castro va i a l'entrevista li diu això.
Oye, ¿dormiste bien anoche?
Sí, perfectamente. Me encuentro... De verdad, me encuentro perfectamente, duermo, a pesar del cambio de horas, que hay 9 horas de diferencia de la costa oeste del estado, de Estados Unidos a España, a pesar de ello me he adaptado enseguida al cambio de horario y estoy durmiendo muy bien.
Muy bien. Me encuentro muy bien. No, pues te lo digo eso porque yo no dormí bien, guapo.
No.
No, encendí la luz 283 veces apuntando cosas, porque ahora entiéndeme bien. Bueno, soñaba contigo, porque ¿qué le puedo preguntar a un hombre después de ese viaje tan famoso como tú que me concede la primera entrevista? ¿Me entiendes, no, el problema?
No, pero tú sabes que nos conocemos de hace tiempo y es un placer hablar contigo.
Sí, sí, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? El que viene de Seattle soy yo, guapo. ¿Me comprendes? O sea que casi es como una broma pesada el que me hayas hecho, porque me tuviste toda la noche encendiendo la luz, que le preguntaré, que no le preguntaré, qué quiere la gente saber, qué es lo que no quiere la gente saber. O sea que, chico, no dormí absolutamente nada.
Lo siento.
Bueno, o sea, me pides disculpas.
Quin remei.
Hosti, Joan Quintanilla, vull dir, fortíssim, aquest moment.
Bueno, és que això era Ribas Castro, era això.
Sí, sí, i aconseguia portar a Josep Carreras o tenir-lo en aquell moment crucial de la seva vida, o jo recordo un programa que es va fer, jo crec que van ser 10-12 emissions, que es feia el dissabte, crec que a les 12 de la nit, on va aconseguir portar, per exemple, a Pepa Flores quan ja no donava entrevistes. Pepa Flores i Rafael Alberti. Home. Imagineu-vos aquella conversa d'ells dos i Luis Arribas Castro.
Aquest programa es deia Lo mejor de la vida, el amor.
Oh,
que sí,
que estava patrocinat per Freixenet.
Per una cava, sí, per un cava.
Sí, però...
I hi havia un bon pressupost.
I era creat per Leopoldo Pomés, crec.
Exacte. Joan.
A mi em va explicar un dia el Luis que el Rafael Alberti es va empipar molt.
Ah, sí?
Sí.
Per què?
Perquè la Pepa Flores va cobrar i ell no.
Ah, home, doncs tenia motius per empipar-se.
Joan Quintanilla, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres i sobretot per recordar Luis Arribas Castro, que per mi ha sigut el més gran que ha fet la ràdio, que ha donat la ràdio a Catalunya i a Espanya.
Doncs, Joan, t'agraeixo moltíssim que hagis participat, que ens hagis facilitat aquesta entrevista al Carreras, i avui també a través teu, Joan Quintanilla, doncs és un homenatge també al Dia Mundial de la Ràdio a tota la gent que feu possible que la ràdio soni bé i que no es parli només dels que estem davant del micro.
Molt bé.
Una abraçada.
Em deixes que li faci una pregunta a la Rosa Badia?
I tant.
Ai.
Jo quan escoltava la Ribas Castro a Ràdio Barcelona, jo recordo que hi havia una locutora que deia «Este es el programa de Ribas Castro». I el deia, la R, nena, la R.
Ah, sí.
Eres tu?
No, perquè no ho recordo, però...
Sembla que era la tuya, no, em sembla.
Sí, jo no ho recordo, la veritat.
No, bueno.
Jo recordo el nen a què hora és, això sí, que em tenia martiritzada. Perquè, a més, abans li explicava a l'Albert que si et veia un segon despistada, és a dir, tu tenies... No parlaves, no, però havies d'estar atenta.
Sí, sí.
I en aquell moment que perdies la concentració, et preguntava alguna cosa. Aquest era també a Ribas Castro.
Sí, em permeteu, en Joan ha dit era el més important que es va fer a la ràdio de Catalunya i d'Espanya. I això m'ha fet pensar que fora d'aquí no era conegut. Precisament aquell... O sigui, que és estrany que estan a la SER molts anys no fes un programa per tot l'Estat, no? I la pregunta seria, fora de Catalunya, com ves entrat o com ves caigut a Ribas Castro? Perquè, clar...
Bueno, sí que va tenir alguna experiència televisiva, no? Recordo un programa que es deia l'orquestra, no?
Sí, però tu saps el que va passar el primer dia. que se'n van a casa. Tenia pànic a les càmeres.
És veritat.
Sí, sí, no? Sí, el primer dia estava... era directe.
Sí, sí, sí.
Estava
sí.
allà el Bertín Osborne, no sé què, tots els convidats. Uh-huh. Faltava poc per començar, Sant Cugat, i va dir que anava al lavabo i se'n van a casa. Oh. I el programa no es va poder fer, perquè no li agradava la tele.
Joan, repeteixo. Vinga. Gràcies.
A vosaltres. Una abraçada gran.
Adéu, Joan.
Adéu. Adéu, Albert.
Tocar el violín para ti. Sí, sí, mamá, quiero tocar el violín para ti. Es hora de que te sientes y de que escuches la música, que dejes de caminar, de pensar, de sufrir. ¿Recuerdas, mamá? Hay tantas cosas. Ay, estúpido Narciso de corazón encogido que se dejó las gafas de ver la vida en una esquina. Por eso... esta tarde, mamá, quiero que te pongas el vestido más bonito y bailes. Baila, mamá, baila, mamá, baila. Baila, mamá, baila.
Baila, mamá. Baila, baila. El último vals está bailando, el último vals. ¿Quién sabe dónde, Luis? ¿Quién sabe dónde? Hoy comenzaba el programa dedicándoselo a Luis Arribas Castro.
Ha reconegut aquesta veu, no, Rosa?
Isabel, Isabel Garbí, Isabel Gemio.
Home, sí, sí, som a l'any 2006, és la veu d'Isabel Gemio, Onda Cero, el seu programa Te doy mi palabra, recordant a Ribas Castro, poc després de la seva mort, la Isabel Gemio, que va ser durant anys parella de Ribas Castro, però que és una altra de les grans de la ràdio, que havia de ser-hi avui el Dia Mundial de la Ràdio, que va començar a Ràdio Badajoz, em sembla que tenia sí. 16 anys. Després va venir aquí, com recordes tu, no? Que va ser la xica de la ràdio.
Sí, un programa fantàstic que feia de matinada i posava una música extraordinària i també llegia poesia, com Luis Arribas Castro.
Que li van canviar el cognom.
Sí, per això jo deia Garbí, Gemio. Jo la vaig conèixer com Isabel Garbí, però el seu cognom veritable és Gemio.
És Gemio, i que ara és un plaer poder-la saludar. Isabel Gemio, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què tal? Quants records i quants sentiments, no, per aquí?
Sí, sí, me estabais emocionando ya. Bueno, yo soy fácil de emocionar, ¿eh? Pero lo estáis haciendo tan bonito, con gente que bueno, que conoció bien a Luis, y a Rosa, a Albert, Joan Quintanilla, que haya dicho lo que ha dicho Joan, pues se lo agradezco mucho, porque yo... bueno, pues según lo que diga puedo parecer poco objetiva, ¿no? Pero que lo diga Joan, que lo conoció muy bien, que trabajó con él tanto tiempo, yo creo que es el más grande de la radio que ha dado este país, sin duda alguna.
¿Tú te vas a enamorar de Ribas Castro cuando el veías fent radio?
Pues claro, porque yo llegué, como hoy he puesto en mi post de Instagram y Facebook, yo llegué a la Meca, que era Radio Barcelona, para todos los jóvenes de entonces. Yo llegué con 21 años y allí estaba Ribas, como otros grandes, desde luego. Y claro, yo veía a todos haciendo radio. Yo aprendí radio, eran clases magistrales, ¿no? Yo aprendí radio viendo a todos los grandes. Y teníamos grandes jefes, además, que amaban la radio, ¿no? Entonces, claro, Luis era grande. Yo jamás, bueno, de hecho Rosa no se acordará, pero un día hablando de él, antes de enrollarme con él, pero, no sé qué de Arribas, yo digo, bueno, antes de enrollarme con Arribas yo me hago monja o algo así. O sea, porque no me gustaba nada como hombre. Yo tenía otro tipo de hombre en mi cabeza y en mi cuerpo.
¿Y qué pasó?
Ah, las razones del corazón, que la razón no entiende, ¿no? Y de hecho yo creo que ha sido mi gran amor. Yo ahora me doy cuenta, lo sigo echando de menos, que él llegaba al alma, él llegaba al alma de las personas, al corazón de verdad. Era un ser muy tierno, con un corazón grandioso, con una ternura fuera de lo normal para un hombre, porque la ternura pues en aquellos tiempos era más pues no, por la mujer, pues la poesía, pues bueno, pues él la tenía, ¿no? Y bueno, conociéndolo, pues así llegó el amor. Porque además, como Piquito de Oro que era, las mujeres nos enamoramos del verbo, ¿no? Realmente, más que del cuerpo. Bueno, a algunas amigas mías les gustan los tíos muy buenos, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que él tenía esa esencia que transmitía a través de la radio. Todo lo que habéis contado lo recuerdo, todo lo que han contado Rosa, Albert, Joan, desde luego esa entrevista, por supuesto, lo de Pepa y lo de Rafael Alberti, ella cantándole, Rafael, poeta marinero, y esa Pepa cayéndosele las lágrimas. Bueno, tantos momentos, porque la radio, como decía Joan, era imprevisible. Hoy que vamos todos con una escaleta, que si te sales de la escaleta es un drama, un problema, ¿no? Para los técnicos, para todo el mundo, y que los directivos tienen que aprobar las escaletas. Él no sabía ni él lo que iba a hacer. Él vivía el programa en directo, con lo que él tenía, con la música que había, más con los, por supuesto, con las entrevistas que más o menos estaban previstas. Pero de pronto él, por la tarde, conocía a un personaje en las Ramblas, un sin techo, lo conocía, escuchaba su historia y le decía, le daba, por supuesto, le daba algo de dinero, o lo invitaba a un café y le decía, pásate mañana por la dirección tal. Algunos lo conocían, a otros a lo mejor no. Se pasaban al día siguiente, lo hacía sentar delante del micrófono, empezaba a preguntarle y aquel señor empezaba a contarle la historia. Es decir, que él era el que más improvisaba, según evidentemente sus sentimientos o lo que le estaba trasladando, transmitiendo a la persona que tenía delante, ¿no? Era un poeta, era un poeta.
Él llegava preparado para improvisar.
És que anava a dir, Isabel, tinc la Rosa aquí, que s'està mossegant la llengua, que et vol saludar.
No, pero estoy encantada escuchando a Isabel y escuchando lo bien que está definiendo cómo era Luis Arribas Castro y diciendo eso, esos programas tan vivos. Vosaltres... Hola, Isabel, un abrazo y besitos desde la distancia.
Sabes que te quiero.
Escolta'm, un dubte. Vosaltres dues, Isabel, Gemio i Rosa Badia, vivíeu juntes?
Sí, uns mesos, sí.
És verdad, pues hasta que yo encontré piso, ¿no?
Sí. El que passa és que coincidíem poc a casa, perquè ella treballava a la nit.
De la mañana.
Sí, i jo molt d'hora al matí, és a dir, que ens creuàvem, però sí, compartíem pis, confidències i moltes coses.
Pues yo la quiero desde entonces, porque Rosa es una de esas compañeras y amigas y buena gente que uno ha tenido el honor de conocer a lo largo del camino de la vida. Y de hecho, hace poquito nos escribimos un WhatsApp porque me dijo voy a estar en esto y digo, pues yo también.
y ella no lo dirá, sí que lo voy a contar yo, porque hemos hablado de cuando las cosas le iban bien a Luis Arribas Castro y cuando las cosas no le iban bien. Ahí quizás muchos no estuvimos a su lado, quizás muchos no estuvieron a su lado, pero quien no le falló, y ella además acaba de decir que ha sido uno de los hombres de su vida, por no decir el hombre de su vida, e Isabel lo demostró hasta el final, porque quien estuvo ayudando hasta el final a Luis Arribas Castro fue Isabel Gemio.
Cierto. Isabel, bonita, que no me extraña que te enamorases de Luis, porque estaba recordando una anécdota de una noche, muy tarde, que él paró un taxi, y el taxi le dijo, no le puedo llevar porque yo ya he terminado mi turno y me voy a casa. ¿Qué le debió decir al taxista? Porque pasaron 3 días juntos en la Costa Brava.
¿Qué le debió decir, no?
Sí.
El Piquito de Oro. El Piquito de Oro funcionava amb dones, amb homes, i funcionava sí, amb els
oients. Tu decías, ¿qué público? El público era absolutamente transversal, como ha dicho Joan. Es decir, eran directivos que se quedaban alucinados. Que ¿cómo hacía la radio que hacía? ¿Cómo era posible, no? Que pasaran las cosas que pasaban. Era una radio vibrante. Era una radio emocionante. No sabías nunca qué iba a ocurrir. Bueno, ¿te acuerdas, Rosa, la anécdota de la señora cuando empieza él con la música? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, señora! ¡Vamos a bailar! Y la señora le dice al otro lado del teléfono, estoy en una silla de ruedas. ¡Ah! ¿Y qué más da, señora, en la radio?
Claudio, se puede bailar, vamos a bailar. Y la señora terminó llorando.
Sí.
Terminó llorando.
Hipnotizaba a los oyentes. Sí. Yo recuerdo una vez que le decía a un oyente, súbase a una silla, señora. Y la señora se subía a una silla. Y ahora tire la radio. Y la señora tiraba la radio.
I ell després li enviava una ràdio.
Exactament.
Clar, li enviava un transistor nou. Sí. Isabel, ara deia això la Rosa, no? que també vas estar en els moments no tan agradables, la relació havia acabat feia molts anys, tu també hi vas haver de ser al funeral. Al funeral, Albert, tu hi vas anar.
Sí.
I em deies abans que hi havia poca gent al funeral.
Poca gent de la professió. I també dels músics i cantants, que ell va ajudar tanta gent als anys 60. Al seu funeral d'aquest gremi només va anar el senyor Josep Guardiola. Uh-huh. Ell va escriure cançons i va ajudar a molts conjunts que es deien llavors i a molts cantants. Bueno, va ser el descobridor del Duodinàmico, de l'On Star, de Sidex, de moltíssims.
Sí, mirad, casi nunca con los más grandes se hace justicia. Eso le ha pasado a Jesús Quintero, que estuve en su pueblo despidiéndole San Juan del Puerto y éramos cuatro gatos. Esto es así, cuando se deja de tener éxito, el público se puede olvidar, hasta cierto punto es razonable, pero las instituciones públicas, que no hubiera la Junta de Andalucía despidiendo a Jesús Quintero, que no estuviera el Ayuntamiento de Barcelona despidiendo a Luis Arribas Castro, el Posat Guapa, el que utilizó el Ayuntamiento en una de sus campañas hace años, fue el autor y no cobró un euro por ello, en aquellos momentos una peseta, fue Luis Arribas Castro. Arribas Castro sembró en la Plaza de Cataluña, hay uno de los pinos que hay, por cierto, uno que está totalmente torcido. ¿Te acuerdas, Rosa, que un día lo comentamos?
Sí.
Uno que está totalmente torcido. Digo, mira, como la vida de Luis, totalmente torcida, ¿no? Porque como él decía, se olvidó las gafas de entender la vida en una esquina, ¿no? Él era un hombre herido, evidentemente, un hombre que a lo mejor hoy podríamos, si viviera, a lo mejor un psiquiatra hubiera dicho que era un hombre con problemas mentales, un bipolar, tenía muchísimos problemas y a pesar de todo hizo todo lo que hizo, ¿no? Tenía que haber tenido a su lado directivos que lo acompañaran, que lo entendieran y que le dieran todo lo que él necesitaba, pero evidentemente los tecnócratas no están para espíritus sensibles como el de Arribas, ¿no? Bueno, pues no hay ni una plaquita. Ni una plaquita, ni una calle en Barcelona, ni un balcón que él decía, señora, llene de macetas y de flores su balcón Barcelona, Posat Guapa. Eso era de Arribas Castro. Y no hay ni una calle, ni una plaquita, ni una nada, nada. Le dieron el San Jordi.
Sí, la creu de San Jordi.
Unos grupos de amigos, Joaquín María Puyal, uh-huh, una serie de personas, hicimos un escrito diciéndole, por favor, dele el San Jordi, la creu de San Jordi, a Luis Arribas Castro. I per això se le dio.
I se li va donar...
Perquè lo pedimos unos cuantos.
Se li va donar l'any 2005 i va morir l'any 2006. Deixa'm que afegeixi a la conversa una persona que fa molta estona que ens està escoltant, que també era en aquell funeral, que també era en la mítica Ràdio Barcelona, perquè ell és actor, és humorista, però també presentador de televisió, home de ràdio. Pedro Ruiz, bona tarda.
Hombre. Bona tarda. Com esteu? Bona tarda.
Isabel, si vols saludar al Pedro.
Lo quiero mucho, hace muchísimos años, somos amigos, tengo también la suerte de que esté en mi vida. Hola, Pedro.
Un saludo, Isabel, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Escolta, Pedro, no sé si comencem pel principi. Tu què feies al programa de Arribas Castro?
Bueno, dintre d'aquest reconeixement que li esteu fent, que és totalment just, de poeta, d'home bohemi, de geni de la ràdio, doncs per posar una mica de somriure, jo repartia flors, jo era el repartidor de flors. Jo estudiava dret a la facultat de la Diagonal i em va dir, oye, voy a hacer una cosa del enviado de la primavera y quiero que la gente reciba en su casa un ramo de flores. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Pues tú coges el ramo de flores, vas con un transistor, te pones en la puerta de la señora a la que voy a citar y cuando digo, va a llamar el enviado de la primavera, llamas al timbre y le das las flores. Y con que yo estaba comenzant y tenía ganas de parlar a la ràdio, encara que fos una estoneta, doncs vaig dir que sí, estava estudiant dret, i jo anava al pis, em posava a la porta, portava el ram a la mà, i quan ell deia, ja ara llega el enviado de la primavera, i jo premia el timbre, i sortia la senyora, oh, 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 i jo ho feia perquè després em posava el telèfon i parlava 40 paraules. Mai vaig parlar 3 paraules. Gràcies, perito, gràcies. Llavors arribava a la facultat de dret i em deien, ja t'hemos oído, eres el capullo de la primavera. Me cago. Va ser una forma de començar amb molta humilitat.
Clar que, home, sí, abans sentíem que Pepe Rubianes no podia parlar quan anava a una entrevista amb Arribas Castro, imagina't, no?
Escolta, se adoraban. Todos estos surrealistas, sí. Todos estos grandes adoraban a Luis y la adoración era mutua, claro.
Sí, sí. És que hi ha coses que va dir el Pepe Rubianes després de la mort de Luis Arribas Castro que crec que es van repetir el dia que va morir Pepe Rubianes, diguem, no? Que tenien alguns punts en comú molt, molt importants, també amb el Carles Flavià. Evidentment, vas fer un programa, Isabel, quan es va morir Arribas Castro, que vas ajuntar Flavià i Rubianes parlant d'Arribas Castro, que va ser memorable tot el que explicava també el Flavià, que amb aquella pinta que tenia plorava de seguida i era una persona que se l'estimava molt a l'Arribas Castro.
Otro surrealista grandioso.
Sí, sí. A veure, Pedro Ruiz, tu l'altre dia em deies que per tu Arribas Castro era una mena de Picasso de la ràdio. Explica'm-ho,
sí,
això.
Sí, sí. Ell ho deia moltes vegades. Ja s'ha dit, ja he escoltat el Quintanilla, la Isabel, ja la Rosa. Ell era un geni, ell pintava... Va haver una altra persona, el Salvador Escamilla, que a Ràdio Barcelona deia la ràdio en colores. Mm-hmm. Però ell la feia de veritat. Això de que si arribava de bon humor feia un programa i si arribava una miqueta trista era un altre, era veritat. I coincideixo amb això, amb la Isabel, que ara mateix això de fer la ràdio, la televisió i tot amb escaletes, això és viure en playback. I ell no vivia en playback. Ell feia el que li venia en gana en aquell moment. I em recordo que quan va fer l'orquestra, que s'ha parlat de que es va anar ple de por per no començar el programa, a mi em trucava moltes vegades i em demanava, i què hago, i què hago? Diu, Luis, la televisió va con càmeres, i si no quieres hacerla no l'hagas, però hay càmeres. Ja, però... La veritat és que era un tipus molt especial. Jugàvem a fronton amb ell, que li agradava molt jugar al fronton, i després fèiem uns menjars estupendos, i jo em vaig quedar amb això, enviado de la primavera, però després m'ha anat molt bé recordant-lo.
En el programa de televisió, en aquell any 84, els mitjans no eren els d'ara, i també feia anar de cul a tots els càmeres, perquè ell, per antena en directe, deia, nena, sígueme.
Sí, no, però estava previst.
Sí. Va ser molt innovador, sí.
Feia uns festivals estupendos al Palau dels Esports i feia el llançament d'aquests grups que ho han anomenat. Los Cires, tothom. Juan i Júnior, Juan Pardo, Los Brincos. I el que guanyava un dia, després el dia següent ho havia perdut. Sí. Era un bohemi, però meravellós.
Doncs escolta'm, després parlarem d'aquesta faceta musical, perquè jo crec que és important també anar a la faceta musical, a la seva primera etapa, també quan feia Europa Musical, a finals dels anys 60, quan organitzava tots aquests festivals, deies, Maria.
Hi ha molts missatges dels oients, que estan recordant la figura també de Ribas Castro com a oients, però m'ha cridat l'atenció el del Lluís Gibert, perquè ara que el Pedro Ruiz parlava de ser l'enviado de la primavera, diuen que la Ribas Castro feia de tant en tant el macetero, que repartia plantes. Sí. Diu, vaig coincidir una vegada a la Sagrada Família, ell diu que no tenia ni 10 anys, diu que a la Ribas Castro li va fer gràcia, li va fer una pregunta, diu, no recordo ni quina era, i em va regalar la planta i 10.000 pessetes, diu, una petita fortuna per un nen, òbviament, diu que el recorda amb molt de carinyo, no m'estranya.
Sí, el macetero, era Don Pollo i era el macetero.
Déu-n'hi-do, el Pedro Ruiz.
Regalaba flores, él siempre le encantaba, pero a todo el mundo, a los artistas que iban, e incluso fue productor y creador, que ahora no me acuerdo, a lo mejor, Pedro, tú te acuerdas, o Rosa, de un trío de música. Sí.
Alicia y Nubes Grises.
Alicia, sus amores.
Exacto.
Una mujer guapísima que también tuvieron una relación muy, muy importante, porque, bueno, es que realmente estuvo con mujeres fantásticas, ¿no? Es decir...
Me consta.
ya lo han dicho, Pedro.
Bueno, yo soy el hombre y tú la mujer o algo así, es hombre, lo que cantaba Alicia y Nubes Grises.
Hombre y mujer. Y cuando en el 84 salió aquel éxito de Jennifer Rush, que era Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, me lo encontraba por el paseo y me decía, vaya, me han copiado.
Claro.
Porque claro, él 15 años antes ya había explicado una historia similar de hombre y mujer.
Escolta,
es un adelantado, claro, evidentemente. En muchos en muchos aspectos, ¿no? Y luego por eso se paga también, o pagó, ¿no?, ese precio. Desde luego que el final de Luis fue muy triste, porque cuando uno no sabe hacer otra cosa que como era su caso, ¿no? Era comunicar, su vida era la radio, ¿no? Era donde él podía olvidarse de todos sus problemas mentales, ¿no? Pues si te lo quitan, le quitas la vida, y a partir de ahí empezó el declive, digamos, profesional. Cuando, claro, si no tenía micrófono, es que no interesa ya igual. Hombre, no, lo que pasa es que si no le das una posibilidad, pues no puede tener oyentes, ¿no? Entonces se lo quitaban. ¿Por qué? Porque tenían otros compromisos, porque era indomable, porque era imprevisible, porque estaban hartos de él, porque no se presentaba, por ese tipo de cosas. Pero claro, es que era un artista, ¿no? Había que entender sus necesidades. Y sus limitaciones también, que las tenía, ¿no? Entonces, cuando él se sentía incomprendido, porque él trabajando, no, o sea, improvisaba, pero realmente él tenía el ritmo en la cabeza. Él me decía, mi nena, cuando tú estás haciendo una entrevista o haciendo lo que sea, piensa, siente como un semáforo en tu cabeza. El rojo te tiene que decir, no, esto ya no da. El verde, sigue, que por ahí te puede dar más. Es decir, que él se dejaba llevar por lo que sentía, pero al mismo tiempo tenía una construcción de ritmos armónicos en su cabeza. Él estaba pintando un cuadro al mismo tiempo, que fue, por cierto, en los últimos años pintaba.
Empezaba a partir de los 50.
Cuadros maravillosos, ¿eh? Uh-huh. Os tengo que decir, ¿eh? Yo tengo alguno de él. Pero ¿qué pasaba? Que le faltaba, pues, esa continuidad, ¿no? Que se necesita de cualquier oficio. Al final tienes que tener mucha dedicación a lo que sea para que este te dé mucho. Y él, a pesar de todos sus problemas, fíjate lo que hizo, la historia que hizo en la radio. Imaginaos si no hubiera estado mentalmente con los problemas que él tenía, ¿no? Porque era depresivo. Él estuvo desde los 17 años en un psiquiatra. O sea, él pasaba más tiempo en un psiquiatra prácticamente que en ningún otro sitio, ¿no? Uh-huh. Era una persona con muchos problemas, muy depresivo, a pesar suyo. Como diría Lorca, él tenía un pulso herido, ¿no? Es decir, él latía de una manera que le costaba mucho vivir, realmente. Él tenía que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande. Y cuando estaba luminoso, pues aquello era brutal, la verdad.
Avui, gràcies.
Cabe decir, si me dejáis...
Sí, Pedro, digues, endavant.
Viendo a Luis hacer el programa, él casi, la mitad del tiempo por lo menos, estaba con los ojos cerrados. Hablaba con los ojos cerrados, levantando las manos, siguiendo el ritmo de lo que su corazón le decía. Y de repente te decía a ti, cántame una canción. Y canto yo aquí, no voy a cantar. O sea, te iba sorprendiendo todo el rato, y esto era su grandeza.
Avui és un semàfor verd grandiós, gràcies a l'Isabel Gemio, al Pedro Ruiz, a l'Albert Malla, a la Rosa Badia, que estem recordant la figura de Ribas Castro, però ha de venir el Jordi Basté, el Carlos Herrera, hem de sentir Leslie del Cirex, hem de sentir una altra dona, l'Anna Maria Tobia, que havia treballat amb ell, una altra de les seves nenes de Ribas Castro. Isabel, un beso muy grande, gracias.
Muchas gracias, Albert, de todo corazón, en nombre de su familia, de su hermana, por este homenaje, de verdad, muchísimas gracias.
I gràcies.
A todos un beso.
Gràcies, un petó molt gran, i una abraçada també, Pedro Ruiz.
Una abraçada, Albert.
4 minuts Albert. I les 8. Ribas Castro, publicitat, Dia Mundial de la Ràdio.
Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? Qué bonita eres, Cataluña.
Islàndia, amb Albert Ong.
Els teus fills no necessiten saber a quin preu està la benzina. Necessiten cantar amb tu en el cotxe de camí cap a casa. I tu necessites la tranquil·litat de poder seguir-los cuidant amb el millor. Per això a Danone arrenquem l'any abaixant els preus a un euro amb la qualitat de sempre. El que és essencial és ajudar-nos. Iogurt Danone.
Turrons i
1700, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Febrer és el mes blanc i a Montse Interiors apliquem un descompte de fins al 60%. Consulta condicions. Articles essencials, aquells que no poden faltar a casa teva. Ara és el millor moment. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 euros, ara des de 35,95. I Play Geo doble cara, abans des de 79,95 euros, ara des de 19,95. Vine al mes blanc de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. I recorda, fins al 60% de descompte, només fins a final de mes o exhaurir existències. Montse Interiors et desitja un feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
RAC+1 presenta... Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, amb un laureano, que és mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
RAC1 us està oferint el Dia Mundial de la Ràdio. Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç. Islàndia, amb Albert Ong.
Un homenatge a Luisa Ribas Castro. La ciutat és un milón de coses, Don Pollo. Avui a Islàndia, el Dia Mundial de la Ràdio. Doncs bé, hem trobat un document fantàstic que és d'un altre Dia Mundial de la Ràdio que el va celebrar Luisa Ribas Castro. Però diu, què faig jo el Dia de la Ràdio? Doncs escolta'm, per què no parlo del primer dia de la ràdio? Del primer dia literal de la ràdio a Ràdio Barcelona. I va fer això.
I un dia em va dir, nena, ¿quién soy yo? Don Pollo, nena.
No és aquest. És el tall número 7, Ferrús. Dia Mundial de la Ràdio i busca
el Dia de la Ràdio. Així, pues, com el Dia de la Ràdio, creo que la persona más oportuna para hablarnos sobre el Dia de la Ràdio, pero concretamente sobre el primer Dia de la Ràdio, es don Jaime Torrens. Don Jaime Torrens, que durante muchos años ha sido jefe de programas de Ràdio Barcelona. Señor Torrens, buenos días.
Buenos días, amigo Arribas.
¿Cómo se encuentra usted?
Bien, muy bien, fantásticamente bien.
Bueno, pues mire usted, yo, señor Torrens, como usted ha escuchado perfectamente, no quería hablar del Día de la Radio de hoy, sino del primer día de la radio.
Claro.
¿Se acuerda usted perfectamente, señor Torrens?
Sí. Yo estaba en el vestíbulo del Hotel Colón, del antiguo Hotel Colón de la Plaza de Cataluña, junto con don José María de Guillén García, que es el ingeniero que montó Radio Barcelona.
¿Qué día era de la semana?
Era un viernes histórico, el 14 de noviembre de 1924.
Señor Torrens, ¿es cierto que ese primer día de la radio de 1924 llovía?
Ay, eso sí que no lo puedo asegurárselo. Pero...
A ver.
Pero Me da la impressió que sí, perquè me parece que jo llevava impermeable.
Que llevava impermeable.
Home, això, Albert Malla, és fantàstic, sí. No? O sigui, tenir la idea aquesta i parlar amb un testimoni que ara el sents i dius, és un tio que estava allà el primer dia de Ràdio Barcelona, el primer dia que va sonar una emissió de Ràdio Catalunya.
Sí, sí, sí.
I Espanya?
I Espanya, sí.
És que el que esteu fent no té preu, de veritat, Albert. I això queda lligat amb una cosa que sempre em deia també la Ribas Castro, em deia d'aquella manera, és mentira que les paraules se les lleve el viento. Existe la memòria auditiva. I esteu demostrant que sí, perquè em sembla que esteu rebent molts tuits i tal, de la gent que el recorda.
Una barbaritat.
No? Tot i que ell mira si fa quasi 30 anys que no surt per Antena.
Clar, dèiem això, que segurament la gent que té menys de 50 anys potser no el va sentir en aquell moment, potser avui l'està descobrint per primera vegada, n'ha sentit a parlar, poder-li arribar a la ciutat un milió de coses, Don Pollo, abans la Rosa Badia recordava quan treballava amb ell. La Maria Xinxó ha parlat amb una altra persona, una altra d'aquelles que ell li deia nena,
sí,
que treballava al seu costat.
Que abans hi ha sortit el seu nom, és Anna Maria Tobia, que és mare també d'un altre gran periodista, Ernest Riveras, un històric del motor, que segurament el recordareu per les retransmissions de les motos a l'època de Televisió Espanyola. Doncs això, la seva mare, Anna Maria Tobia, va treballar amb Ribas Castro 4 anys a la ciutat és un milió de coses, del 75 al 79. Després també van coincidir els anys 90, quan ell estava a Ràdio Hospitalet, i ella, d'alguna manera, doncs això, era una de les seves nenes, li feia de segona veu, i clar, amb tantes i tantes hores d'antena junts, doncs a vegades passen coses com aquesta.
I un dia em va dir, nena, ¿quién soy yo? Don Pollo. Nena, ¿que quién soy yo? Don Pollo. ¿Y tú quién eres? Y en ese momento le dije, la polla de Don Pollo. Bueno, en aquell moment van entrar molts caps per la porta, ens van mirar, no ningú va dir res, i jo vaig posar vermella, i ell se'm va quedar mirant, i ja està, i aquí va estar. Clar, pensa que en aquells moments, i aquesta paraula per antena, era molt fort, eh? Ja et dic, però quan ja el Don Pollo ja em superava, m'entens? Sí, perquè era un dia darrere l'altre, una altra setmana, i aquell dia, mira, vaig acabar del Pollo fins aquí.
El seu estimat Machín, que també sonava a molts programes de Luis Arribas Castro, de Don Pollo. I una persona que sempre el té present, que sempre que parla de ràdio parla de Arribas Castro, és el Jordi Basté. Jordi, bona tarda.
Soy Don Pollo.
El único pollo que habla.
Això, què tal? Com esteu?
Molt bé. Quin és el primer record que tens tu de Arribas Castro?
Era molt petit, jo. Jo era molt petit. Bueno, el primer record que tinc de Ribas Castro és a casa dels meus pares. La meva mare, quan jo estava de malalt, escoltava la ràdio, escoltava la Ribas Castro, i la meva mare trucava i tenia algun test a casa de la Ribas Castro. Perquè, clar, ell regalava maquetes. I aquest era el record, diguem-ho, de memòria auditiva que tinc, no? Però després el vaig conèixer, jo el vaig conèixer relativament prop, molt poc, perquè va ser Ràdio Joventut. Vas que em perdo amb els anys, i això segur que la Rosa o l'Albert se'n recordaran. Estem parlant de... ell va estar a la SERP, a Ràdio Barcelona.
14 anys.
Sí.
Després se'n va anar a Ràdio Joventut.
No, era Ràdio Cadena, ja.
Mira, perdó.
Ràdio Cadena, ah, exacte. És que va haver un moment, ara ja m'ho heu enganxat. Jo estava a Ràdio Joventut. I a Ràdio Joventut va haver-hi un moment que va ser la mort de Ràdio Joventut. Ràdio Joventut és la gran emissora, i això l'Albert i la Rosa també ho poden confirmar.
I tant.
Amb Ràdio Barcelona, Ràdio Joventut era el gran viver de gent de ràdio. Era bestial, lo de Ràdio Joventut era bestial.
A més, que tenia una escola de ràdio, que és on jo vaig estudiar ràdio.
Sí, però és que allà passava tothom. I llavors, recordo que una de les coses que va passar, que va ser jo crec que va ser la gran mort de Ràdio Joventut, la gran mort, perquè a mi em recorda molt a Ràdio Joventut i a Ràdio Barcelona, aquella Ràdio Barcelona també històrica, no? I aquella Ràdio Joventut hi havia una... En aquella època va haver-hi un moment que va haver-hi una fusió. Ràdio Nacional d'Espanya es va quedar amb Ràdio Joventut i va crear una ràdio nova que es va dir Ràdio Cadena Espanyola. I als matins estava Luis Arribas Castro i a les tardes estava Maria Teresa Campos. O sigui, això ho tinc aquí. I un dia, anar-lo a veure, me'n recordo d'una bronca. Va fotre una bronca i vaig pensar, hòstia, quines bronques fot aquest tio, perquè hi havia gent que, hòstia, es quedava parat. Llavors, un dia em vaig posar a veure'l a través de la peixera. I era un... no recordo un espectacle visual tan bèstia com el d'aquell home, que tenia una cosa que em va sorprendre molt, i que això sí que la recordo, que és que a sota del micròfon tenia una
tocana.
Sí, ho hem explicat abans. Sí, un totxo, pues mira, no, que feia servir de cendrer. Que feia servir de
cendrer. No. Sí, perquè fumava molt.
Sí, sí.
Fumava molt. I en aquella època recordo aquella bronca, i recordo que ell feia el programa, somreia molt al programa, o sigui, feia una mena de familiaritat que a mi em semblava un ésser extraordinari i que em fa plantejar moltes coses. Una, si ara es podria fer, i per què no, una ràdio d'aquell tipus.
Ara deies una cosa, que intentar reconstruir la biografia professional de Luis Arribas Castro, ho hem intentat i... Hem llançat la tovallola, perquè va fer tants programes, va treballar a totes les ràdios, pràcticament, i l'altre dia vaig entendre per què, parlant amb el Jordi Beltrán, que el Jordi Beltrán em diu, saps què li va passar un dia? Diu, no m'estranya que no pugueu fer la biografia, diu, perquè un dia va anar, es va presentar a Ràdio Joventut a treballar, i la recepcionista li va dir, no, Luis, ara treballes a Ràdio Barcelona, tu. o sigui que imagina't, no, com devia anar.
Ni ell mateix ho sabia.
Sí, mira, una altra persona, un amic del Jordi Basté, un dels grans radiofonistes espanyols, cada matí, a Herrera en la Cope, que també feia això d'anar-lo a veure com feia Ràdio Luis Arribas Castro, és el gran Carlos Herrera. Carlos, bona tarda.
Hola, tiets, bona tarda.
Carlos, tu anaves a veure, no? Anaves a veure aquest espectacle que explicava el Basté.
Jo hi anava perquè ell feia l'estudi Ràdio Barcelona, si em recordareu, quan hi havia encara allà el restaurant de Rosita, t'acordes?
Sí, el Fallos, Can Fallos.
Fallos, exactament. Sí. Bueno, llavors, jo hi anava perquè hi havia la mitja, no el Toreschi, a mitja planta hi havia una petita on estaven els estudis de l'FM, i al fons hi havia, abans dels despatxos, hi havia un estudi mitjanament gran, que és on feia el programa de l'Arriba.
El Estudio C, li deia.
Ah, això. I llavors jo anava a veure... Allà hi havia... El tio tenia tres tècnics, eh?
Sí.
Tenia el Serrate, el Sebastià, o el Baquer, va estar primer, el Cornejo...
Sí.
Em deixo,
el Baquer.
Luis Montero.
Montero o Baquer, no?
Mm. I anaven de boli. Però sí, sí. Anaven de bòlit perquè aquest volia sempre te quiero, te quiero, te quiero, i tenia que sortir la cançó de Nuno Bravo, te quiero, vida mía, tal. Bueno, era una buixeria completa, perquè mai sabies per on anava arrencar, per on podia tirar aquest home. Però era tan genial, amb un mocador feia un ballet, no?, dins d'un mocador. I això només ho podia fer. Mira, la prova és que han passat, quants anys fa que... amb el Tol de Ribes.
17 anys.
Bueno, el que va deixar de fer ràdio, Ràdio Hospitalet, jo me'n recordo...
A Ràdio Hospitalet era fa 30 anys, pràcticament, l'any 94.
Correcte. Bueno, doncs, des de fa 30 anys, jo no he tornat a sentir un tio com aquest. Mm-hmm. 30 anys, ja. Escolta'm, incluïm a mi, els que estem aquí, l'Albert, la tieta, el Basté, tu i jo.
Era molt creatiu.
Mira que fem bé tots plegats, si ho fos. Bueno, doncs no he trobat un tio.
Però llavors per què? Perquè això el Basté també ho deia, Jordi. A veure, Jordi i Carlos, per què avui dia no hi ha ningú que faci la ràdio de Luis Arribas Castro?
Perquè has de ser Arribas Castro, perdona, no som ni Jordi Basté ni Carlos Herrera, però perquè has de ser ell.
No és una qüestió d'anys 80 o de 2020 o de més llibertat o de menys.
Jo crec que no.
No, però si us fixeu, i amb això vam parlar l'Albert i jo, de la tarda, l'Albert, fa poc.
Sí.
I ell, si tu et fixes, dius, però quin programa feia l'Arribas Castro? A veure, què feia? Una entrevista? Feia un editorial, un comentari, i després ja tenia dos col·laboradors... No se'n sap quin programa era. Però quin programa era el que feia? Bueno, sortia ell i deia, aquí a què hora d'en cafè. Uh-huh. I a partir d'aquí, amb el toixo que tenia de sota del micròfon, i quatre coses que li venien al cap, i una entrevista que li feia de tant en tant al Desli del Cílex o qualsevol d'aquests, i ja està, i era ell. Bueno, per tant, has de tenir un tio com ell.
Espera un moment, Carlos. Màgia de la ràdio, mira.
Oye, ¿aquí a qué hora dan café?
I ell li deia a la Carmen Rivas, quan, el temps que va estar la Carmen Rivas i l'Anna Maria Tobias també. Nena, aquí a què hora dan café?
A què hora dan café?
Sí, però mira, he de dir, i fas molt bé, Carlos, en esmentar a Carmen Rivas, perquè estem parlant de les locutores a les que no deixava parlar. Atenció, que Carmen Rivas sí aconseguia parlar, eh?
Mm-hmm. Sí.
A veure, Jordi Basté, què volies dir?
Molt bona.
Volia dir que una de les coses que deia ella, almenys aquest record que deia, era aquesta veu que he sentit ara, de, a quina hora del cafè, era una veu que sortia. I ell deia sempre, calla, pesao. Sí, deia, calla, pesao. I deia, no,
una
no,
vegada el Pedro Ruiz em va explicar una vegada que ella aquestes coses que feia con les macetes i tal, enviava el Pedro Ruiz a la porta d'una senyora pues, al passeig en Joan 43, 5è, 2ª. I abans el Pedro Ruiz estava a la porta allà esperant. I ell trucava a aquesta senyora per la ràdio de senyora, soy el macetero. I tal, usted quiere una maceta mía? Pero hombre, ¿cómo? Pero Luis, ¿pero cómo dice usted? Sí, hombre, señora, abra usted la puerta. Ya volia a la puerta i estava el Pedro Ruiz allà amb la maceta. Això era fantàstic.
Parlem un moment de la veu de Rivas Castro, Carlos Herrera. Tu que tens aquesta veu, també. O sigui, sabries definir la veu de Rivas Castro?
Era la veu d'un poeta molt personal. Era una veu trencada per 24.000 ferides o 40.000 vidres, no ho sé. Però era personal, era només d'ell. Tots podem tenir una veu aquí que la podem fer més o menys en planta. I bé, ens poden dir, mireu, escolti, tots els tios parleu igual. Si vols o les ties, bé, d'acord. Però és que aquest tio no parlava igual que cap tio més que jo he conegut.
I era el to, i eren les inflexions que feia amb la veu.
Sí. I a més, anava canviant a vegades de títol de programa, però és igual, lo important és que estava ell. Era igual a la CES, sí, és la cita, la Ràdio en Catalunya...
Però és que, a més, Albert, el programa... No, tu sabries dir quin programa feia?
No, jo sóc incapaç de definir-ho.
No sé ni per què li posava títol i anava canviant de títol.
Que no ho sabia ni ell.
De fet, ell els posava... va haver-hi un títol que es deia 1, 2, 3, i li van preguntar que per què. Diu, a mi el títol m'és igual. Vaig dir 1, 2, 3 i el van agafar com a títol, però que ell feia, com dieu ara, sempre el seu programa.
Que aquí no s'ha dit, que el Quintanilla ho hagués pogut explicar millor, que quan s'enamorava d'una cançó, fos una novetat o fos antiga, però se'n recordés d'ella, es passava 3 hores de programa amb una cançó.
Cert.
S'anava repetint, anava explicant.
Però com a oient no se't feia pesar.
Ah, no, gens, que va, que va, que va.
Ara per final, ara per no sé què, ara que fan dir, cántamelo otra vez, pum, i fotia el Serrat, i fotia el disc des de...
Sí, sí.
Escolta, l'última pel Jordi Basté. L'altre dia, Jordi, el Beltrán em deia, diu, és una barreja, a Rivas Castro, de Loco de la Colina i de Justo Molinero. Tu hi estaries d'acord o què hi afegiries o hi trauries?
Bueno, està molt ben trobat, això per l'Altran. Està molt ben trobat. Bueno, jo crec que era el precursor també del que va ser el Loco de la Colina. El que passa és que l'hem tingut, com deia la Gemio, aquí l'hem tingut, com sempre, com acostuma a passar, com molt abandonat. És veritat que no tingui ni una placa en una terrassa de Barcelona o en un balcó de Barcelona. Una persona que estava tan vinculada amb una marca comercial com va ser ell. Vull dir, aquests senyors, imagina que es diguessin ara... Albert Bom, soy la Corte Inglés, doncs aquest senyor va fer una marca, ell sol va fer una marca i va fer gran una marca com Don Pollo, però efectivament jo crec que això... I després tenia aquesta ànima de poeta. L'altre dia que ens vam veure, Albert, que estaves amb el Ferran Torrent,
sí.
Recordo que jo tinc un disc, que eren poemes, i aquest disc encara el conservo a casa. I a la
mà, quiero tocar el violín para ti.
I a l'altra cara, la silla. I jo el tinc també signat per Luis Arribas Castro i dedicat a la meva mare.
Sí, pobre silla abandonada. Bien mirado es así.
Jo sempre fui su silla.
A veure, màgia de la ràdio, per favor. És que sembla que... Mira, va. Ferrus, no em fotis ara la silla, l'11, el tall 11. Home.
Bien mirado es así.
Bien mirado es así. Yo solo fui su silla, una pobre silla enamorada. Y en ella se sentó cuando le dio la gana. Y a una silla no se la quiere, ni se la abraza, ni se le habla. A una silla no se le hace nada. Yo solo fui su silla.
Una pobrecilla enamorada.
Una pobrecilla enamorada.
Però, mira, la recordàvem tots, eh? Fixeu-vos.
Sí, sí. Deixa'm dir una cosa, aprofitant que hi ha la Rosa Badia aquí, la gran Rosa Badia, deixa'm dir que la Rosa, cada Nadal o cada nit de Reis, fa una...
El Cap Nen sense joguina,
clar. Sí, el Cap Nen sense joguina. Però vull recordar que Luisa Ribas Castro, amb una altra de les grans oblidades que potser l'any que ve l'hauríem de recordar, que és Odette Pinto, que és una altra persona que ha passat per la història de la ràdio d'una manera bestial, eren dels que organitzaven una cosa que es deia a Ràdio Joventut la campanya de la sonrisa. Fa molt, segurament, no sé si se'n recorda l'Albert Malla o se'n recorda l'Herrera, segurament.
Sí, sí, jo me'n recordo.
Això ho va fer també Agustín Rodríguez, ho va continuar.
Sí, tant, home, hombre, va ser el pare, l'Agustín Rodríguez va ser el pare. I després que havies de trucar amb un telèfon, que jo encara me'n recordo, aquells telèfons de Ràdio Joventut de Soy del Pollo, que era 93-218-1476 i 93-218-8031.
Però si ara trucar el 93 no es marcaven.
No, era 218-1476 i 218-8031.
El 93 va venir molts anys després.
Sí.
En fi, Jordi Basté, gràcies per ajudar-nos també a homenatjar el gran Ribas Castro. I Carlos Herrera, un plaer haver pogut parlar amb tu també.
Una abraçada per tots, per tothom.
Adéu, una abraçada.
Adéu, Carlos. Sí, senyor, un quart de nou i tres minuts. Recta final. Ja hem dit que parlaríem de la part musical. Marc Ferragut, bona tarda. Tu has mirat exactament què va fer aquest home, perquè a part de ràdio, durant molt temps, i sobretot als anys 60, diguem, va fer lletres per grups musicals, va organitzar festivals de la cançó, va portar grans artistes a Barcelona.
Com a promotor musical va ser importantíssim, eh? Per fer-vos a la idea, va ser descobridor pràcticament de grups com els Mustang, com el Duo Dinámico, no? Els va portar realment a la fama, però sobretot aquests. Conocí a un capitán. Aquests són els Mustang, que, com deia, també els va promocionar molt, però també els Sirex. Si yo tuviera una escola, si yo tuviera una escola, si yo tuviera... He parlat amb en Leslie, amb Antoni Miquel Cerveró, no? Conegut com a Leslie, per recordar com els va descobrir l'impacte d'aquests concerts que organitzava Ribas Castro, normalment els diumenges al matí, en tots aquests grups que en el moment triomfaven entre la gent jove.
A la Ribas Castro és a l'impulsor de la música aquí a Catalunya, començant per Barcelona. Que si no arriba a ser per ell, doncs aquí està... Això era, nena, això era el tenatori de la Forn. Vull dir que pensa que aquí no havia res, res de res, entens? Però és que omplia el Palau d'Esports a rebentar i després agafava tota la pasta i se n'anava al Frontón Colón a gastar-se la pasta. I nosaltres, que cobràvem 1.000 peles, me n'anava al Frontón Colón a buscar-lo perquè em donés les 1.000 peles que es tocava. A part que se les polís totes.
Aquesta relació amb els diners que ja ha sortit més d'una vegada. Bé, hem d'intentar, abans de 2:15, una cosa. Averiguar si és certa una línia de les seves biografies, o de moltes de les seves biografies, que diu que Luisa Ribas Castro va presentar el concert dels Beatles al 65 a la Monumental. Una pausa i anem a veure què va passar exactament amb aquest concert dels Beatles i si era ell o no qui va presentar el grup anglès.
Islàndia, amb Albert Ong.
Últims minuts per rematar aquest homenatge a Ribas Castro que estem fent avui a Islàndia en el Dia Mundial de la Ràdio. El Marc Ferragut, parlàvem de la part musical de Ribas Castro, eh?
Sí, i dèiem que hi ha molta gent que vincula Luisa Ribas Castro amb aquest concert.
Aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles!
És el concert de presentació dels Beatles és la presentació del concert dels Beatles a Barcelona, la Monumental, no? 3 de juliol de l'any 65. I li he preguntat a en Leslie, que va actuar en aquell concert, els Sirex eren un dels 8 taloners que hi havia al cartell, a veure si realment era Ribas Castro el presentador.
A la Monumental, a Torre Bruno, va presentar el concert dels Beatles.
Torre Bruno?
I me'n recordo com si fos ara. El Torre Bruno era presentador tant a Madrid com a Barcelona, perquè va ser el mateix. L'únic que a Madrid, el conjunt, diguéssim, taloner, va ser en els Tecniques, i nosaltres a Barcelona van ser els Sirex.
desmentit, eh? I, de fet, si anem a l'avantguàrdia d'aquell 3 de
juliol... L'Albert Malla ens l'ha desmentit també durant la publicitat, eh? Estava claríssim que no... Però hi ha moltes biografies seves de Ribas Castro que diu això, que ell va presentar els Beatles a Barcelona.
Sí, sí.
Jo hi he vist el cartell original. Exacte. I a baix de tots diu presentar el Torrebruno.
Torrebruno. Per tant, totalment desmentit. Ribas Castro era un enamorat de la música, però també de la pintura, no? Ho comentaven també. I resulta que en Leslie m'explicava que el restaurant que tenia a la Barceloneta, el restaurant Catalunya, li havia arribat a pagar amb pintures seves. És a dir, anava allà a dinar i li diu, escull la que vulguis, nen. I llavors tenia el restaurant ple de pintures de Ribas Castro.
Albert Malla, gràcies.
No, gràcies a vosaltres. Un plaer. I no me'n puc marxar sense recordar una de les frases d'un bolero d'Antonio Machín que ell sempre deia, de lo que pudo haber sido y no fue. I llavors la gent trucava i li deia, jo soc carnicera però jo volia ser hostessa d'avió, per exemple. No?
Luis Ribas Castro, Rosa Badia, gràcies.
No, gràcies a tu, gràcies a aquest programa Islàndia, però és que... programa tan, tan preciós dedicat a Luis Ribas Castro.
Doncs gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Ens acomiadarem, o ho farà ell mateix. L'última paraula, avui d'Islàndia, Dia Mundial de la Ràdio, la tindrà Luis Ribas Castro.
Sí, señor, con puntos de admiración, amigos, el primer programa de la mañana de Radio Barcelona. Saludos, amigos de Ribas Castro.
RAC1 us ha ofert Islàndia, cap per avall en el Dia Mundial de la Ràdio. Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicens.